Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Fàtima Ortí. La crisi climàtica provoca que més d'una quarta part de la població pateixin inseguretat alimentària, sobretot a Àsia i Àfrica. És una de les alertes de l'últim informe sobre l'estat del clima que ha fet l'Organització Meteorològica Mundial, que afirma que les sequeres, les inundacions i l'escalfament global que provoca el canvi climàtic fa que no es puguin produir els aliments necessaris per alimentar tota aquesta població. L'informe constata que els últims 8 anys han estat els més càlids des que es tenen registres i que s'està batent rècords d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. Sentim Joaquim Garrabau, l'investigador de l'Institut de Ciències del Mar.
Ja hem comptabilitzat més de 50 espècies que han estat afectades només durant l'estiu del 2022. No? I si ho contem així globalment, no? Amb aquests 25 anys de registres que tenim d'esdeveniments de mortalitat, més de 90 espècies de grups tan diferents com els coralls, les esponges, les algues.
Una altra conseqüència d'aquest creixement de temperatura és la pèrdua rècord de gel. Més notícies i encara en qüestions climàtiques. La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, critica la falta de valentia i previsió de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que ha acabat amb la restricció d'aigua als regants. Per millorar el sistema, Jordà s'ha compromès a assumir el 60% de la despesa de la modernització del canal d'Urgell, si el Ministeri d'Agricultura es fa càrrec del 40% restant. Investigats el director i dos metges d'una residència a Palau-Solità i Plegamans, al Vallès Occidental, per la mort de 55 avis durant la pandèmia. Tots tres estan citats a declarar davant del jutge aquesta tarda. Els familiars d'usuaris de residències geriàtriques estan satisfets per la decisió d'investigar judicialment els fets de Palau-Solità i Plegamans. Ara bé, denuncien que se senten abandonats per part de les administracions i també de la justícia. Sentim María José Carcelén, presidenta de la Coordinadora de Familiars de Residències 5+1, en declaracions al Catalunya Nit, de Catalunya Ràdio.
Això que fem ara, això que s'està fent ara, és una gota en l'oceà, en l'oceà de la injustícia. És evident que s'han arxivat pràcticament totes les milers de denúncies que s'han posat, s'han estat arxivades en el conjunt de l'Estat, també a Catalunya. Ja ens agradaria que el que s'està fent aquí s'hagués fet a moltes altres residències.
Cupra representarà ja aquest 2023 la meitat de la facturació de Seat. Ho ha avançat el president de la companyia, Wayne Griffiths, a la presentació del Cupra Tavascan, el primer SUV elèctric de la marca, que es començarà a produir a finals d'any a la Xina i sortirà al mercat el 2024. En declaracions a Catalunya Ràdio, Griffiths ha assegurat que ara mateix era impossible fabricar-lo a la planta de Martorell.
En el caso de Martorell, ya con los coches eléctricos y los coches de combustibles, con Seat y con Cupra, estamos ya bastante llenos. No quepa otro proyecto en este momento. A cara futuro, por supuesto, tendríamos interés en tener otro modelo eléctrico hasta el final de esta década en Martorell.
La pròxima pel·lícula de Wim Wenders tractarà sobre la pau enfront del declivi de la veritat i el bé comú dels últims anys. El cineasta alemany de 77 anys ho ha explicat divendres al Barcelona Film Fest, que li ha concedit el Premi d'Honor a la seva trajectòria. Wenders s'ha manifestat optimista cap al cinema i també cap a la societat.
If I wasn't an eternal optimist, I would not have...
Si no fos un optimista etern, mai no hauria començat a fer pel·lícules. No sé com ho fa Woody Allen. Jo sóc optimista pel que fa al futur del cinema, malgrat tot. I també sóc optimista pel que fa al futur de la societat. Només els optimistes poden canviar el món. Change the world.
Esports. L'Espanyol ha encadenat la setena jornada de Lliga sense guanyar a la primera divisió de futbol. Els blanquiblaus han firmat un decebedor empat a 0 a casa davant del Cádiz. Aquest dissabte, Valladolid-Girona, amb novetats de Callens i Reinier i baixes de Borja García, David López, Tati Castellanos i Bueno per als gironins. En femení blaugrana encara aquest dissabte, el duel d'anada a les semifinals de Lliga de Campions.
Fins aquí les notícies.
Com són el teu cap de setmana?
Patint aquí.
El suplement, amb Roger Escapa. Tot gira, amb David Clopés. La TDT, amb Ricard Torquemada i Bernat Soler. Crims, amb Carles Porta.
Patint aquí.
El teu cap de setmana sona a Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
Una sola idea el guiava. Retrobar les persones que l'estimaven, els indrets coneguts, els animals que li havien fet companyia. De Rovelló, de Josep Vallverdú. 100 anys del seu naixement.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
La música sempre és benvinguda i necessària. I a Catalunya Ràdio, els caps de setmana, també tenim música.
Encara fa relativament poc.
ICAT Express.
ICAT Express.
El recull del més destacat de la setmana d'ICAT.
Geografia humana.
Us proposem un viatge sonor amb geografia humana.
Aquesta ruta sonora...
de Maite Sadurní. I Cupí de la Serra sempre ens captiva amb T'agrada el blues? I la música folk i d'arrel a ICAT Mans.
Aquest àmbit de la nostra cultura.
Amb Quin Rutllant. Descobreix tots els espais musicals que t'oferim a Catalunya Ràdio.
Segueix-nos a catradio.cat.
Seguim a la finestra indiscreta.
Doncs mira, perquè com abans hem dit que s'ha acabat el fantasma de l'òpera a Broadway després de 25 anys o no sé quant, doncs l'escoltem una miqueta més perquè encara no ha sonat prou en aquesta vida. Joan Carles, has dit que els minuts de la primera hora t'han passat ràpid i aquests de minuts d'informatius també t'han passat volant, suposo, no?
I tant, i
tant.
Aquí,
menjant sí, coca sí, i cap problema, no? Menjant coca. Sí, sí, menjant sí. Coca.
Va bé la puntualització.
Que ningú malinterpreti aquestes hores de la nit, eh? I ara ve el moment del concurs de la banda sonora Enigma i el Joan Carles ens ha dit que ha guanyat dues vegades. Avui no pots guanyar, Joan Carles, perquè la coca seria ara sí malinterpretada com un suborn.
D'acord, no? D'acord.
Participes cada setmana?
Procuro. I sí.
I encertes.
Sí. Bueno, sí, jo crec que sí.
Sí? No sabem com està el rànquing, però vaja, escolta. Doncs, molt bé, segueix així. Gràcies. Aquesta setmana crec que ja la tenies clara, però per si de cas ara la repassarem una vegada més i a veure si sabeu quin és aquest tall, aquesta pel·lícula, aquesta banda sonora.
Qué emoción, hijo. El primer día de cole y listos para aprender, para abrirnos al conocimiento.
¿Algún problema?
Lo siento, no quería interrumpir, pero es que no es buen nadador y me parece que es un poco pronto para dejarlo salir sin vigilancia.
Oiga, le garantizo que conmigo está seguro.
Eso no lo dudo. Pero usted tiene muchos alumnos y es posible que lo pierda de vista. Y no digo que usted se despiste.
¡Qué desastre! ¡Me hemos quedado en maravillado!
Bé, mescla l'aigua, no? Literalment.
Ara sí.
He de dir que hi ha hagut algun cursant que ha dit Life Aquatic de Wes Anderson.
Home, està molt bé, posar Life Aquatic també.
Anava per bon camí, sí.
Doncs les pistes eren aquestes. Bé, a veure, títol, Buscando a Nemo, evidentment. El seu nom s'inspira en les profunditats, però no va en submarí. No és el Capità Nemo, bé, evidentment. I un dels seus colors, Alba, alegra els ciutadans d'aquest món.
Sí.
Això també ho vas captar?
Això bastant... ara ho he captat millor.
Val.
Però bastant ocorrent.
De quin color era el peixet?
Taronja.
Taronja. Ai, i els ciutadans d'aquest món, Joan Carles... El partit polític.
Ah, val. Ara. Ves, aquesta pista no l'havia agafat.
Doncs mira, és que se l'ha estat a tot, taronja. Qualsevol frase aquí, si no l'Albert Rivera, ojo, eh? Doncs escolta, Buscando a Nemo, com ha anat la cosa?
Bé, la cosa ha anat francament bé. Teniu 41 encertants, que em penso que és un número que surt de tant en tant, eh? 41 encertants, eh? I per tant, qui s'emportarà el CD, el DVD i el llibre... Coses antiquadíssimes que ningú fa servir avui dia. Tu entens, encara?
Home, sí, les conservo.
Si vam regalar...
Aquestes relíquies... Sí. Va molt bé, Olga, tenir-les.
Funcionen, encara.
Sí,
va, d'acord. Doncs de l'1 al 41, seràs tu... Va, Joan Carles, va.
Sí, jo mateix.
De l'1 al 41.
El 7.
El 7, senyores i senyors. Puja la música. Oh! És que m'agrada fer patir. Va, Isard, acabes de guanyar. Isard Omar és el guanyador. Felicitats.
I escolta, Joan Carles volia explicar una anècdota divertida relacionada amb aquesta pel·lícula, precisament.
Doncs sí, a veure, la meva dona treballa en temes de clínica dental i fa formació i ha aprofitat l'escena del dentista, que estan posant ortodòncia a una nena,
sí,
per explicar l'instrumental que es fa servir, no, en les intervencions aquestes.
És a dir, utilitza aquesta pel·lícula en sentit educatiu. Si recordeu, Nemo acaba amb una peixera d'un dentista, precisament. Sí. Ni més ni menys, i que té una neboda que es diu Carla o Darla o alguna cosa així, no me'n recordo, que ell ha de ser el regal per a aquesta nena. Pregunta suplementària, un punt més possible. Per què podem dir que Tortell Poltrona podria haver fet un cameo en aquesta pel·lícula? Joan Carles, fas que sí amb el cap. Alba, ho pilles? T'has quedat?
M'has deixat.
Quina classe de peix?
Pallasso.
Ah, un clar, peix pallasso. Cuéntame un chiste, li diuen tota l'estona.
Ben trobat.
Molt bo. Bueno, ja ho sabeu, que el concurs de la Finestra Indiscreta cada setmana proposa un tall i una música, i a través de la pista, del tall i de la música, els oients estan convidats a intentar guanyar el triple premi del programa. Teniu una setmana de divendres a divendres per enviar les respostes al fons.
facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i twitter@finestracr.
Está metido hasta el cuello y se ha llevado para salvarse.
No le toques, Charlie, si lo haces te echan.
Me echan de todos modos.
Eso todavía no lo sabes.
Tiene razón, Charlie. Y si sois listos, haréis exactamente lo mismo que yo y colaboraréis. No están contra nosotros. Nosotros somos las víctimas. Como Neil.
Carles, amb la música n'hi ha prou? Amb la música n'hi ha prou?
Jo crec que sí.
És un crac.
És brutal, eh?
Jo crec que sí.
Però no hem dit res. Heu sentit un tall, esteu sentint la banda sonora de la pel·lícula que busquem i us dono una pista. Maragall, Rosselló Porcel, Ausias Marc o Martí Pol entrarien. Miquel de Palol, Margalida Pons, Enric Casasses o Pere Gimferrer? No! T'ha agradat aquesta pista?
És boníssima pista, boníssima.
Doncs ja està, la pista queda dita, no cal repetir-la. I us faig la pregunta plus, és a dir, aquella que afegeix un punt suplementari... El recompte de la temporada diu: aquest director va filmar també un actor a una pel·lícula molt picant i a una altra de gust molt antiquada. Podeu dir el nom del director, de l'actor i fins i tot el nom de les dues pel·lícules, una de molt picant i una altra de molt antiquada.
Jo el vaig entrevistar, aquest director, a Sitges.
Jo el director ja el tinc claríssim i també el vaig conèixer.
Molt
però...
simpàtic.
De pista a tela.
No, va, repeteix les adreces per concursar i anem endavant.
Doncs va, teniu una setmana a facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i twitter@finestracr.
La finestra indiscreta.
Lo tengo dentro.
Aquesta setmana estem posseïts infernalment per 20.000 espècies d'abelles i per l'esperit de Diane Keaton. I en setmana de Sant Jordi cantarem a les dones i els llibres i el llegirem un, de Quentin Tarantino.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Borina.
Ai, aquí entusiasmats amb les pistes i amb el concurs i amb tot plegat. Però aquesta banda sonora també és molt important. És Ben-Hur, evidentment. Parlàvem de Setmana Santa l'altre dia i tot plegat. I el Pere ens ha enviat un correu, que vull llegir-vos, que diu... Aquests dies un dels temes que es toca bastant a l'Índex dels Ignorants, no a la finestra indiscreta, és Ben-Hur i els seus 11 Oscars. I comparant-la amb Titanic, que com sabeu també en té 11. Molt bones les dues, però jo em quedo amb Ben-Hur. Per un tema sentimental, per la música, per la gran expectació quan es va estrenar a Barcelona, i perquè aquí va ser als meus 11 anys d'edat quan vaig començar a estimar el cinema i les bandes sonores. Ho sé quasi tot de Ben-Hur, menys una cosa que no recordo i que tu, Àlex, segur que ho recordes. A quin cinema es va estrenar a Barcelona? Al Novedades? Al Coliseu? O potser a cap dels dos? Ho sabeu? Podríem fer un altre concurs, eh?
Novedades.
Efectivament, Alfons, guanyes tu el Novedades.
Doncs escolta, jo ni Titanic ni Ben-Hur. 11 Oscars, els del Retorno del Rei.
¿Cómo está Berlín, señor?
Las cosas han cambiado. ¿Le gusta mi transporte?
Parece peligroso, ¿no?
Tiene que probarlo.
El mayor Bertolder, mi ayudante. El mayor Brandt, batallón de cazadores. El coronel Weisberg, seguridad de campaña. Y el mayor von Happen, Gestapo.
I Joan Carles, pel fenomen a passes alguna vegada o què?
Queda lluny.
Clar,
queda
lluny, de Rubí, però sí, sí. Va, alguna escapadeta et recomano.
Vaig anar a veure Odiosos 8.
Doncs mira.
Amb la, bueno, versió
70 mil·límetres, suposo.
Sí, sí,
clar,
sí,
clar,
sí.
Clar.
Sí, sí, sí.
Amb música d'Ennio Morricone.
I tant.
Aquí no sortim, eh, del monodema.
No sortim.
Però la de John Barry no està gens malament, tampoc. Un altre western d'alçada, Bailando con Lobos, el diumenge a les 6 de la tarda. Abans, demà, El desafío de las águilas, això que sentíem a les 3:20, i divendres, mira, El séptimo sello, a les 3:10 del migdia. Poqueta cosa més a fenomen aquesta setmana.
Doncs ho superarem amb la Filmoteca, per descomptat, perquè a banda de les millors pel·lícules de l'any, segons la crítica, que aquesta setmana oferiran La emperatriz rebelde, Un any, una noche i After Sun, comença el cicle i l'exposició dedicada a l'univers Buñuel. I a banda de La Vía Láctea o de Los Olvidados, per exemple, dijous de la setmana que ve, a les 6 de la tarda, aquesta joia...
Va de retro, Satán.
Ni vade, ni retro, ni nada.
Abominable espíritu de las tinieblas. Si el Señor te permite tentarme, tendré que soportarlo. Pero nada lograrás. Me repugnas. Hasta aquí llega el hedor de tu aliento.
Tampoco tú hueles muy bien.
Como si fuera un calcetín. Me pisas todo el día.
Queda Sílvia Pinal, és l'última reina del cinema mexicà que feia el paper del diable a Simón del Desierto. Aquella pel·lícula de 40 minuts que no va poder acabar Luis Buñuel, que és una joia absoluta de la història del cinema, de les coses més divertides que he vist, com intenta carregar-se el pobre Simón el Estilita damunt de la columna durant tota la seva vida allà a peu dret, aguantant totes les temptacions. Com si fos Jesucrist al desert d'una pel·lícula de Scorsese. Sí,
efectivament. Doncs segurament aquesta pel·lícula que ve ara no la veurem ni a Fenomena ni a Filmoteca, perquè no és el tipus de pel·lícula que aniria amb un... que normalment programen, però per això...
Mal fet.
Per això...
Mal fet.
Per això...
Mal fet.
Hem portat a l'Alba perquè ens en parli d'ella.
She blurts out these one-liners.
I know.
It's so refreshing.
Hey, can I take the girls?
Are you sure?
We'll have fun.
Here, diapers and swimming suits and a change of clothes. I'll tell you what, we can stay a little longer.
Alice Goodwin,
have a warrant for your arrest.
Howard!
Howard! I'm in trouble, Howard. Read the piece of paper.
Oh, someone please explain.
She's in jail?
All I need is the bail money.
What did you say they think she did?
Robbie McKessie says I did things to him.
Dues coses, Alba.
Sí.
Primer, t'agrada molt Sigourney Weaver. La
això
setmana
ja,
passada
ja ho sabeu tots,
vas portar Armes de Mujer i te'n recordes a la secció?
Sí.
Vas portar Armes de Mujer i avui ens portes una altra de les seves pel·lícules. M'encanta que rescatis Mi mapa del mundo, que en el seu dia crec que la van veure 4 anys.
Exacte. És que és una pel·lícula totalment oblidada, no està a cap plataforma i en el seu moment va passar molt, molt desapercebuda. Cosa bastant increïble, si tenim en compte que està protagonitzada per Sigourney Weaver i Julianne Moore.
Sí, sí.
I Louise Fletcher,
que es diu
aviat... La infermera de sí. Algú va volar sobre el niu del cucú.
I David Stratham.
David Stratham i Chloe Sevigny també surt.
Mm-hmm.
És això, Mi mapa del mundo, una pel·lícula de Scott Elliott, que...
No ha tornat a dirigir
exacte,
res més.
No va tornar a fer res més, suposo perquè no va tenir èxit, però clar, és que estem parlant d'una pel·lícula que és molt dura.
Però és director de teatre i triomfa, a Nova York, no et penses. Mira, té una carrera consolidada.
Me n'alegro molt per ell. Aquí, en aquest cas, doncs, va adaptar una novel·la de Jane Hamilton i el guió està coescrit per Peter Hedges i Polly Platt. Polly Platt, mà dreta de Bogdanovich. I, bueno, l'artífex de les de Picture Show. En fi, la pel·lícula, doncs, és una tragèdia, realment, on aquestes dues dones són amigues, Sigourney Weaver i Julianne Moore, viuen allà a Wisconsin, i un dia Sigourney Weaver està cuidant els fills de Julianne Moore i hi ha una tragèdia. Hi ha una tragèdia, una nena mor, i a partir d'allà, doncs, hi ha una... Bé, tota la seva vida, doncs, s'enfonsa i arriben fins i tot a acusar-la d'altres coses, la comunitat li fa el buit...
Un linxament
una
total.
Una culpa brutal que no la deixa viure. Però el que també és molt destacable de la pel·lícula és que l'amistat femenina preval. L'amistat femenina és més forta. I, bé, no revelo el final... Perquè m'agradaria que tothom la veiés, però bé, és una mica aquest el missatge, no? Com la culpa, pot les decisions que es prenen, doncs poden arruïnar una vida o en fi, doncs tot això.
M'encanta que sigui una briva interpretada per Sigourney Weaver, que és una dona forta,
sí,
gran, per entendre'ns, que dona la sensació que pot amb tot.
I aquí és molt vulnerable.
I aquí és molt vulnerable, i precisament aquest contrast jo crec que va a favor de la pel·lícula.
I penso que és, de veritat, un dels seus millors papers. Mira que és difícil dir això, perquè té la carrera és espectacular, però és un dels seus millors papers, segur.
Mi mapa del mundo, poseu
música
una mica...
Música de Pat Metheny.
Sí.
Pat Metheny.
Amb la guitarra,
sí,
eh?
Mira, okay. També el vaig veure en directe amb Enrique Morente, una cosa raríssima. Sí, sí, sí. Doncs apunta-te-la,
apuntada, i tant.
Però haureu de posar una mica d'imaginació, perquè efectivament vaig mirar i no estava a cap plataforma, per tant, és una pel·lícula, doncs bé...
Difícil de trobar.
Sí, 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 però val la pena, i tenies una sorpresa.
Ah, sí? Ja vam començar la setmana passada i a cadascun de les tertulians de la Finestra Indiscreta us busquem una cançó de regal. Heu d'estar molt atents.
Ai, quina il·lusió.
De seguida que comenci la cançó, perquè són cançons dedicades, en aquest cas, aquesta dedicada a l'Alba Laguna.
La Laguna de Churros se distinguía los cinco dedos de un guante de cuero oscuro. Aún en una estela recordando su vuelo, una estela oscura empezaba en la mano de una chica.
En la Laguna de Churros, m'ha semblat que no vaig, alguna cosa així, eh?
Si em volíeu sorprendre, ho heu aconseguit, eh? Perquè no m'esperava mai de la vida.
La setmana passada la trobàvem una cançó tipus Bollywood que deien Desi, Desi, Desi.
Bé, ja està, ja tens la teva cançó dedicada a tu per l'eternitat.
No, no, ara mateix me la poso totes les playlists d'aquesta
Tertuliana, ja et buscaré el nom i, sí, i qui canta, perquè no és tan fàcil, eh? No és tan fàcil. No vegis la recerca que s'ha de fer per trobar la cançó.
M'imagino.
Que lligui amb... No sé, el dia que vingui el marit, no sé. Bueno, sí, el marit ja la recordarà.
Clar, teníeu coses més fàcils, no?
Sí.
Més òbvies de sí, l'Alba i tot això, no?
Però, en fi, què hi farem? Què hi farem? Doncs res, seguirem aquí.
Madison espectacular per la colla més indiscreta.
It's Madison time, hit it. And hold it right there.
I aquí tenim a l'Helena Martín, directora de cinema, actriu, que anirà al Festival de Canes a la quinzena de realitzadors, un somni absolut, acompanyada de la Mila, de les tres Miles de la seva pel·lícula Creatura. Helena Martín, felicitats per Creatura i per Canes.
Moltes gràcies.
Jo no sé, el Tono Folguera i la Maria Zamora són poderosos, i la teva pel·lícula, no la conec, deu ser molt poderosa també, però convèncer la quinzena per col·locar una pel·lícula com la teva és titànic gairebé. No sé què t'han explicat de com va anar tot plegat.
Bueno, ho hem estat visquent tot molt en directe. Ha sigut un procés molt complicat, perquè òbviament és un festival molt competitiu, i hem estat allà com en l'últim mes, més o menys, com parlant amb ells, anant avançant en converses, i ha sigut molt, molt emocionant. També ha sigut molt important trobar gent de ventes i la feina dels productors, de la Marta Cruanyes, del Tono Folguera, de l'Ari Dot, de la Maria Zamora i de la Emi Fort.
No, naturalment. A veure, quan entri jo a la sala de la quinzena de realitzadors, on hi vaig cada dia com a mínim una sessió, i vagi a veure Creatura, què em trobaré de tu en aquesta pel·lícula, Helena?
Bueno, per començar la meva cara. O sigui, aviam, és una pel·lícula que vaig escriure amb la Clara Roquet, i que té parts de nosaltres i té parts de moltes altres dones i altres homes als que vam entrevistar per escriure el guió. I llavors és una pel·lícula que vol parlar una mica de qualsevol persona que la miri, sincerament. Llavors tindrà de mi el que tindrà d'altres també.
Jo no sé quan durarà la pel·lícula, però pensa que durant el que duri, que no sé si són dues hores, una hora i mitja, en fi, el que duri, de cop i volta hi haurà ulls de tots els països del món que hauran assistit al naixement d'aquesta pel·lícula teva, el naixement en quant a projecció pública en un festival i tota la repercussió que això determina, no? Hauràs de pujar, a més, a presentar-la, ja t'ho dic, i la roda de premsa i les entrevistes, en fi, una cosa gloriosa, no? Ja pots vitaminar-te, eh?
No, jo ja estic que... O sigui, tinc moltes ganes d'aquest moment i alhora estic patint perquè, clar, quan arribes al final de la fase de muntatge i postproducció, és una mica que ets una fulla de paper, vull dir, jo estic esgotada, però suposo que l'adrenalina... Ja el dia que vam saber la notícia va ser un subidón que ens està ajudant molt a poder tancar la postproducció i espero que l'adrenalina de l'estrena em faci estar ben desperta perquè la veritat és que ara mateix estem tots allà com una mica escalant l'Everest per arribar-hi, però arribarem molt bé i serà preciós. Jo tinc moltes ganes de justament d'això, de compartir la pel·lícula amb gent d'arreu perquè... Crec que, bueno, una de les ambicions de la pel·lícula era que fos una pel·lícula que pogués parlar de forma universal sobre els temes que tracta i ja només amb el feedback de les seleccionadores i els seleccionadors de la quinzena ja va ser molt emocionant, no? Com cada cop ens han dit, doncs hi ha una noia de Singapur que ha dit que ha connectat molt amb la pel·li, jo. Uh-huh. Va ser de les coses que més em va emocionar, de dir, hòstia, en sèrio? Que guai, no? Que en contextos culturals diferents segurament doncs, es pugui entendre el missatge.
Aquest és el sentit dels festivals. El mes de maig tindrem l'oportunitat de dialogar sobre la teva, la vostra pel·lícula. Una pel·lícula amb Oriol Pla, amb la Clara Segura, la Teresa Vallicrosa, les altres Miles, i amb l'Helena Martín, que després de Julia East, els seus treballs com a actriu, els treballs de televisió, la Rigoberta Bandini, etc etc. Ara a Canes. Quan s'estrenarà la pel·lícula? Només més o menys, allò per calcular quan arribarà al públic i que comencin a preparar-se.
Doncs no ho sabem, real. O sigui, no és per generar tensió, sinó que encara ho estem acabant de decidir, perquè són decisions molt importants a prendre, i la veritat és que ens hem estat enfocant molt a poder-la acabar per tenir l'estrena de festival, que és el tret de sortida i és el més important per després tenir una estrena a sales, que la pel·li hagi pogut sonar, que hagi pogut arribar a la gent. Llavors, ara mateix ens hem concentrat molt, molt en Cannes, en aconseguir entrar, que això ha sigut com el repte més heavy, i ara quan tinguem un moment aquests dies per reunir-nos d'altres coses que no siguin Cannes, acabarem de decidir això, que ja estan parlant els productors amb l'agència de ventes.
Ens trobarem allà i disfrutarem junts del momentum, de debò. O sigui que, Helena Martín, amb un gran somriure.
Moltes gràcies.
Cara al vent i cara al mar. I disfruta del momentum. Una abraçada.
Gràcies, una abraçada.
Bona nit, Helena.
Bona nit.
I'm gonna have a baby.
Los muertitos de Gorina.
Yes, I thought so. You're in a bit of a mess, aren't you?
Oh, I don't care.
You can get rid of babies before they're born, you know.
Yes, I know, but I think that's terrible.
When's it due?
About November.
Your mother should know.
Why?
Well, look at the things she'll have to buy for a baby.
A taste of honey, tasting much sweeter than wine.
Hem clavat, parlant d'abelles, a Taste of Honey. És que no, avui tot lliga. Sorprendré a tothom. Només hi ha dos muertitos aquesta setmana, i raríssims. Aquestes veus eren les de Murray Melvin i Rita Tushingham. Ell ha mort als 90 anys aquesta setmana. Era una escena d'Un sabor a miel, a Taste of Honey, aquella pel·lícula de Tony Richardson, a partir de l'obra de teatre de Shelley Delaney. Ell va guanyar el Premi d'Interpretació al Festival de Cannes aquell any. Era un home, actor, escriptor, teòric del teatre, prim, fantasmagòric, draculinià, absolutament. El visualitzareu de seguida fent papers de capellans sempre. Per exemple, el cinema de Ken Russell era el capellà de Los Demonios. I a Barry Lyndon era el capellà de la família de la família Lyndon. No sé si el veieu molt prim i molt Nosferatu. En fi, és el primer mort d'aquesta setmana. El segon, abans era molt famós, ara la gent ja no se'n recorda. 79 anys tenia Carlos Tena, que va mort aquesta setmana, de la generació i tipus de presentador com l'Àngel Casas, però a Madrid, no? Proves de ràdio i televisió, de la transició, musicals, amb l'escàndol que es va muntar amb les Vulpes en el seu moment, crític amb tot, i en cinema va fer un parell de papers. A Percussión, de José Cho San Mateo, que era una pel·lícula molt interessant, musicalment parlant, i una altra que era molt putre, Dos mejor que uno, amb Antonio Resines i José Sacristán. En fi, aquesta... Haremos un... En fi, passem full directament.
La sociedad también experimenta muchísimo vacío existencial, ¿no? Un gran vacío, una náusea existencial. Todas estas búsquedas de la felicidad y la verdadera libertad, al no ser auténticos, no lo llenan.
Vivimos en una sociedad tan súper acelerada que no nos da tiempo a parar.
Llibres no, libres. Ara venen els llibres, però Libres és la pel·lícula de Santos Blanco que s'ha estrenat i que va de monjos i monges tancats als seus convents. I la càmera entra, però una càmera poca conya, eh? O sigui, tota l'estona una fotogènia, uns plans, tot és tan meravellós, tan bonic, uns edificis tan increïbles, uns hàbits tan impecables, uns monjos i monges tan guapos, tan simpàtics, i que ho diuen tot tan bé, que parlen tan bé, que m'he acabat convencent que aquesta pel·lícula és una irrealitat.
Pensava que t'has de dir que t'havies convençut d'una altra cosa.
Sí,
eh?
No, no, no.
No, jo pensava, hosti, que maco tot, i després penses, però bueno, què es pensa la gent de que el que és la vida d'un convent? Sí, oh, pobres, curren tot el dia, no dormen, es passen les hores pregant, treballant a l'hort, suant la cansalada, no van precisament molt nets, van tacadíssims, o sigui, han falsificat absolutament la vida del convent, o sigui que... Libres? Fora. Millor anem als llibres.
Ecco mia madre. Ecco mia sorella. Ed ecco una che mi assomiglia. Ecco la casa di mia madre. La letteratura vi è entrata. E la casa era occupata. Finché...
Io sto bien, pero la mamma... La más ha quedado con un dedo torcido, que es el dedo que se pilló en la estantería.
Flipeu, eh? A los libros y las mujeres canto. Als llibres i les dones canto. Un documental que no és un documental, sinó el retrat de quatre històries on, fins i tot, les biblioteques poden matar, com hem assistit en aquesta escena. És una pel·lícula de Maria Elorz. Ara parlo amb ella, eh? Parlo amb ella. Però ja ho dirà, eh? Però jo ja faig una mica l'espoiler, eh? És una pel·lícula sobre dues civilitzacions molt importants que ens queden a l'abast. La civilització dels llibres i la civilització de les dones.
En primer lugar, como dice el título, es un canto a las protagonistas de la película, pero también más allá de eso es también un canto a las imágenes literarias, pero también a las imágenes cinematográficas. Y bueno, hablando ya de una forma un poco más prosaica, es un documental que hace el retrato de cuatro mujeres a través de los libros que tienen en casa, y es también una reflexión sobre la literatura y sobre los libros en la vida cotidiana.
Exactamente esto. De hecho, este título es una referencia inversa a Virgilio, y me gustaría saber si Virgilio forma parte de tu genealogía espiritual, porque hay en tu película un concepto que me ha entusiasmado, que es los libros que tenemos son nuestra genealogía.
Pues no sé, diría que Virgilio forma indirectamente parte de mi genealogía, en la medida en que digamos que es el poeta latino por excelencia, ¿no? Y es un poco el fundador, ¿no? De mucha poesía que viene después, mucha literatura que viene después. Tengo también raíces italianas, con lo cual también, ya que Virgilio escribe un poco la obra que cuenta la fundación de Roma, hay algo también, ¿no? De afiliación con él, ¿no? Por este motivo. Pero no es un poeta al que yo haya leído en profundidad, o no lo considero un padre más cercano. Digamos que sería como una especie de tatarabuelo, que me ha llegado más por vías indirectas que por un trato cercano y cotidiano.
En tu película desfilan desde la gabardina de Marlene Dietrich hasta Goethe o Charles Valentin Nalkan, Baroja, Dante, Pancho Villa, la Zia, y hay dos cosas que me excitan muchísimo, tres. Una es la lucha entre Mann y Austen, la personalidad de Baltraud Christie y la inclusión de Josep Janés y el seu combat del somni. Te ríes mucho, pero es que de verdad es un no parar, ¿eh?
Los oyentes van a pensar que la película es una especie de batido, no, cultural, metido en una batidora y agitado, ¿no? Y tiene algo de eso la película, porque sí que hay referencias muy variadas y sí que he intentado un poco mezclar también, ¿no? La cultura popular con la alta cultura. Y bueno, pues la referencia a Josep Janés es una cosa a la que le he cogido mucho cariño, porque yo viví unos años en Barcelona y conozco un poco el catalán, aunque no mucho, y era un poeta que no conocía y surgió, ¿no? Haciendo la película con una de las protagonistas, que se llama Vicky, por María Victoria, ¿no? La destinataria de los poemas del Combat del Somni. Y bueno, ha sido eso, un gran descubrimiento y una forma de volver al catalán, ¿no? Y me encanta que eso conviva, ¿no? con otras muchas muchas cosas, y Baltraud Kirste, o Val, así para los amigos, pues es pues es una gran personalidad, por eso está en la película, alguien que ha vivido muchas cosas y que ha leído mucho también, ¿no?
Déjame que de repente me desplome de maravilla el concepto de las bibliotecas son jardines. Es una cosa tan obvia y tan preciosa que tampoco se me había ocurrido nunca.
A veces también, ¿no? Las cosas más obvias son las que más nos cuesta ver, y es esta comparación con lo de las bibliotecas con jardines es una de las cosas que he disfrutado en la película, ¿no? Porque me ha llevado a filmar en huertas, a pensar en flores, a buscar también mucho material que después no he incluido, desde el herbario de Emily Dickinson, por ejemplo, ¿no? O elementos así. Y sí que yo creo que muchos escritores tienen mucho de botánicos, sobre todo los poetas, creo, y sí que luego los libros tienen algo también de vegetal, después, como digo, en la película, ¿no? Las bibliotecas son algo también que uno se cree que cultiva, pero en realidad siguen su propio curso, ¿no? Y crecen por sí mismas, ¿no? Ajá. Y yo me gusta coleccionar libros y me gusta también cultivar plantas, tengo una pequeña terraza, y a veces sí que siento que es un poco lo mismo, ¿no? Una cosa y la otra.
Déjame mencionarte dos más, por favor. Una es, caramba, una falda es como una sonata, o puede ser como una sonata. O, por ejemplo, cuando se dice que la poesía, a fin de cuentas, se teje.
Sí.
Es maravilloso.
Sí, para la imaginación no hay límites, ¿no? Y sí, a mí también me encanta que una falda pueda ser una sonata, ¿no? Y que uno pueda vestirse la poesía o pueda vestirse a los autores que uno quiere. Y luego lo del tejido también también es una imagen a la que le tengo mucho aprecio. Además es una imagen que hace pensar, ¿no? También mucho en el imaginario clásico, en, ¿no? Es la idea del destino que se teje. Y da pie también a muchas imágenes maravillosas, ¿no? Y muchas que se han quedado fuera también, pues sí, desde las tejedoras, eso, ¿no? De la antigüedad hasta nuestras abuelas, ¿no? Que también estaban tejiendo, y después también lo asocio mucho con mi abuela, ¿no? Que bordaba, y quizás no era una mujer muy instruida, pero era su contacto con la belleza también, ¿no? Tejer y hacer los bordados, ¿no? Las florecitas que tejía, era una forma también de imaginar, ¿no?
Casi vamos a tener que acabar, pero quiero aún entrar en dos puntos, que es la cantidad de libros que se han quemado en la historia. Bueno, todo lo que es físico aparece, desaparece, y no del todo, porque se integra en otra materia, la materia no desaparece, ¿no? Pero cuántos libros se han quemado, y algunos con odio, ¿no? Y en cambio, este descubrimiento de los papiros supervivientes en Herculano, ¿tú has tenido algún papiro de Herculano entre las manos, María?
Si lo he tenido, no, me habría encantado, pero no me dejaron.
Qué pena. Te podían haber regalado uno y apuestos, pero bueno, está bien. Vamos a lo último, que es un concepto también monumental, y es este concepto de que un día la poesía se te puede caer encima, como una biblioteca entera, ¿no? Entonces, la pregunta es aquella, ¿no? ¿Pueden los libros matar?
Pues es la pregunta que abre la película, y no tengo una respuesta. Pienso que sí, que los libros nos pueden matar y nos pueden salvar. Nos pueden matar y nos pueden salvar en sentido literal y también en un sentido metafórico, ¿no? Por supuesto. Y pienso que tenemos que ser nosotros también, ¿no? Los que decidamos si queremos ser salvados por los libros o queremos dejarnos aplastar o destruir, ¿no? Y que muchas veces, como todas las cosas tienen un lado bueno, ¿no? Y un lado malo, uh-huh. Por así decir, aunque suene muy simple, ¿no? Pero es así, y tenemos que hacer, ¿no? Por reforzar el lado bueno, ¿no? Y usar los libros para instruirnos y no para agredir o no para hacer propaganda, y usar los libros eso para emanciparnos y para ser más libres, ¿no? Y está en nuestra mano también, en parte.
I afegeixo, Han estrenat la pel·lícula, molt ben pensat, en el moment ideal, coincidint en Sant Jordi, i que el diumenge, a més de llibres, aneu a veure una pel·lícula sobre llibres i dones. I, per cert, una vegada més, com m'agrada les dones que han parlat en aquest programa d'avui.
No et perdis la samba finestrera.
Night unfurls its splendor, grasp it, sense it.
Joan Carles, celebrarà Sant Jordi algun llibre a l'agenda o què?
Bueno, de moment tinc el de la Deixi per llegir.
Ah,
i algun altre ho trobarem. No sé si el del Tarantino, ja ho veurem, però algun vinculat amb el cinema segur, segur.
Crec que podrem satisfer la teva curiositat, perquè ara mateix crec que parlarem del llibre de Tarantino. Doncs ho hem estat comentant al llarg del programa Setmana de Sant Jordi. Per això els llibres canten i els llibres tenen una presència important i per això hem fet venir a l'Àlice Tapiol. Bona nit, Àlice.
Bona nit, Alfons.
Ah, ho hem fet expressament, eh?
Sí, sí,
totalment.
Sí,
no va ser coincidència.
No.
En absolut. I a sobre vens amb un llibre que t'entusiasma, o almenys el personatge.
Exacte, tornem a un dels vells coneguts d'aquesta secció, perquè Quentin Tarantino ha tret per res aquest Cinema Speculation o Meditaciones del Cine, que publica en castellà Reservoir Books.
Reservoir Books. Però editorial pròpia, ja.
Sí, 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 tant. I, bueno, ja ho sabem, ha sortit a tots els mitjans, va vindre Tarantino aquí a Barcelona al Teatre Coliseu.
No se li podien fer fotos, no es podia gravar so, no es podia fer res.
Superconfidencial. Per presentar aquest Meditaciones de Cine, que ens parla sobre com va viure ell aquells anys 70, aquell món del cinema que va trencar amb el vell Hollywood i que ens va portar una avalanxa, no?, de noves pel·lícules i de nous relats, no? Parla d'un munt de coses, des de com seria Taxi Driver si l'hagués fet Brian De Palma, divaga sobre sentits ocults en algunes pel·lícules que a vegades són poc conegudes, parla de la seva experiència a la infància, ell anant a veure pel·lícules... Bé, hem triat alguns temes, perquè tots no els podem tocar.
D'acord.
Però aviam si ho aconseguim.
Que consti que ja saps que Scorsese és el meu déu, però sí que ho veig, eh? Un Taxi Driver de Brian De Palma també hagués tingut el seu rotllo, sens dubte. Com sempre, amb Tarantino, una selecció musical acurada.
Potent.
Es pot fer un playlist de les seves pel·lícules, vaja, infinit i sensacional. Gràcies per posar-nos aquesta melodia d'entrada, que m'encanta, i després entra aquest rotllo Shaft aquí de sota.
I tant. No hem repetit cançons de l'última vegada que vam parlar de Tarantino amb el llibre de Once Upon a Time in Hollywood, que ho sàpigues.
Val, així m'agrada. Rigorositat i expansió.
Doncs bé, primer de tot cal parlar d'aquest Tarantino jove que a partir dels 10 anys va començar a anar al cinema en una època completament convulsa, que va trastornar Hollywood. Es va eliminar el Codi Hays. Per tant, hi va haver un munt de directors de cinema que van a començar a tractar temes una mica més escabrosos, sexe, drogues, etc., no? I que renegaven completament del vell Hollywood. I d'altra part, aquests movie brats, que són com els primers estudiosos del cinema, tipus Scorsese, tipus Brian De Palma...
Aquesta generació dels 70...
Exacte, i que homenatgen aquest vell Hollywood, però el reinterpreten dins d'aquesta nova onada de cinema dels 70, no?
Totalment. Uns canvis que eren cinematogràfics i socials a la vegada. La guerra del Vietnam, l'assassinat de Kennedy... Total. Tot els 60 es porten a uns 70 terriblement pessimistes i violents, no?
Exacte. Sí, sí. Doncs dins d'aquest context, Tarantino, amb els seus 10 anys, anava al cinema amb la seva mare i les seves diverses parelles i veia sessions dobles a Grindhouse, amb públics de tot tipus, fins i tot al llibre hi ha un peu de pàgina, de 20 pàgines, sobre una d'aquestes persones amb les que anava al cinema, que és Floyd Ray Wilson, que era un amic de la seva mare, amb el que de petit va començar a parlar sobre cinema, sobretot sobre Blaxploitation, perquè Floyd era negre i estava molt informat, i van crear com un vincle molt afectiu en aquest tema, en el cinema, no? però hem de dir que aquest personatge no era gaire de fiar i el pobre Tarantino moltes vegades es quedava sense anar al cinema amb ell. De fet, va viure amb Tarantino els 16 anys durant un any, perquè la seva mare treballava i la seva mare volia algú doncs, que cuidés una mica del petit Quentin. I Quentin Tarantino el defineix com un ordel Robbie, que és el personatge de Samuel L. Jackson a Jackie Brown.
Un traficant d'armes, pràcticament.
Bàsicament, com si l'ordel estigués al càrrec d'un nen de 16 anys, d'acord? Doncs imagina't, fins i tot Tarantino diu que amb Floyd va llegir els seus primers guions, perquè es veu que Floyd tenia l'afició d'escriure guions de cine.
També.
I d'un d'aquests guions, doncs, va treure la inspiració per Django Unchained, fins i tot.
Doncs, em quadra tot.
És un nostàlgic, Tarantino, total. Tota la seva filmografia es basa en tot allò que ell recorda precisament d'aquests anys 70.
No, totalment, ja es pot veure, però em quadra molt el tipus de pel·lícules i d'històries que ha fet amb això que m'expliques. Vull dir, les converses amb aquest personatge, com devien ser? De tronats totals, vaja.
Una passada, fins i tot la seva mare perdia el fil de les conversacions perquè parlaven d'algunes pel·lícules de Blaxploitation que fins i tot ni ella havia sentit a parlar.
Home, aquí molta gent, això ja ho reconeixem.
Aquesta cançó sí, no?
Home, és una de les grans respostes, diguéssim, al tipus de cinema dels 70, aquests thrillers urbans de policies encabronats.
Exacte, aquesta figura del vigilante, no? Que diuen en anglès, i el revengematics, aquest personatge que es vol vengar d'alguna cosa o d'alguna persona.
La justícia por sumar.
Exacte. El màxim exponent és Dirty Harry, Harry el Sucio, no? Que, de fet,
alegra'm el dia.
Dirty Harry, de fet, ja des del principi, no és només ara que tot això de que revisionem la història i tal, ja se la va titllar de feixista i de racista una mica, no? Tarantino entra una mica dins del fang i es mulla i ens dona una explicació de per què realment la pel·lícula no és racista. Ell comenta que va veure la pel·lícula de Harry el Sucio en un cinema ple de homes d'edat mitja, 40, 50 anys, que, clar, dins de l'època que vivien als Estats Units, són gent que va créixer als 50, tenen la seva vida perfecta americana i tal, i viuen en una època ara mateix que tot està canviant, tots els moviments contraculturals, etc, i tenien molta ràbia dins. I la resposta a aquesta ràbia és Harry el Sucio.
A veure...
El racisme diu que està en els ulls que mira, no? I ell, clar, al final, Harry el Sucio és un antiheroi, no?
Si ho puc entendre, vull dir, això de que s'ha de contextualitzar la pel·lícula vista ara, home, és una pel·li una mica lletja, és un poli que va matant hippies i negres, bàsicament, no?
Clar, tot i així, a partir també de tot el rebombori que hi va haver amb Harry el Sucio, també ens explica Tarantino, que també hi van haver molts canvis dins d'algunes pel·lícules ben conegudes, com per exemple Taxi Driver. El personatge de Harvey Keitel, el xulo, no?
Havia de ser negre.
Exacte, i la mateixa productora van dir no, a veure si tindrem problemes aquí, i van ficar a Harvey Keitel. O per exemple a The Getaway, el grup de lladres que fan el cop al banc, també van ficar un mix cultural per no estereotipar a cap col·lectiu, no? Políticament correcte, no? De fet, Paul Schrader, guionista de moltes de les pel·lícules dels anys 70, va viure, com no direm censura, però aquests canvis. Clar, ell veia una mica la visió de Tarantino aquesta de, tot i que jo escric que un personatge dolent sigui de certa raça o de certa manera, jo el que vull fer és una crítica precisament al personatge, per exemple, de Taxi Driver. Realment, de com aquesta ràbia que sent el home blanc mig l'enfoca en tot un col·lectiu. Totes aquestes pel·lícules es van inspirar en Centauros del Desierto, de Tom Ford, en la que realment també hi ha...
John Ford.
Sí, sí. Clar, tota aquesta ràbia que es concentrava cap als indis, els natius americans, no? I al final és això, que tot ja està escrit i Tarantino ho ha aplicat ja també a la seva filmografia.
Segur que us sonen aquestes melodies, aquests trailers de Once Upon a Time in Hollywood.
Exacte.
No?
Sí. Clar, la seva última pel·lícula. I, de fet, parlem d'això. Hi ha molts rumors sobre la seva desena i, en teoria, última pel·lícula.
Ja veurem.
Ja veurem.
Igualment, jo no sé com compta exactament, perquè jo estava comptant i penses que, clar, has dirigit mitges pel·lis de moltes, clar. I no sé, però vaja, escolta.
En teoria, el que ens diu ell és que és la seva desena i última pel·lícula, perquè diu que a mesura que els directors van envellint, doncs no fan millors pel·lis i ell es vol retirar temps, no?
Doncs va, a veure si ho aconsegueix.
Aviam, no ho sé. Clar, els rumors diuen que la seva última pel·li anirà sobre un crític o una crítica de cinema. En teoria, el títol provisional és The Movie Critic.
Ja estic patint. A veure si el crític morirà cremat viu com al final de Once Upon a Time in Hollywood.
No sé. Clar, els rumors diuen que es tracta de Pauline Kael, que era una crítica molt coneguda als anys 70, perquè Tarantino n'ha parlat moltes vegades i és molt fan de Pauline Kael.
Val, potser no morirà cremada, aleshores.
Potser no.
Val.
No, jo crec que sortirà victoriosa. Tot i així, hi ha un capítol a Cinema Speculation que ens parla sobre un altre crític al que dedica un capítol sencer, que és Kevin Thomas, que era un crític... Bé, de fet, és el crític que ha estat en actiu més temps als Estats Units. Escrivia a l'LA Times... I no era, diguem, el primer crític, no és el que ressenyava les grans estrenes, sinó que l'enviaven a ressenyar i a veure totes aquestes pel·lis de l'exploitation, cinema indie, contracultural una mica, i vol elevar una mica la seva figura per la seva visió oberta a l'hora de criticar pel·lícules, no?
Val, és a dir, no ha agafat la figura canònica del crític que va només al cinema d'autor i tal, sinó...
Exacte, es posa al nivell de la pel·lícula i... les critica amb un entusiasme brutal, no? I es va convertir, doncs, en un must. Tota la gent que li agradava tot aquest cinema alternatiu anaven corrents a llegir la crítica de Kevin Thomas. És a dir, jo no descarto per a res que la pel·lícula sigui de Kevin Thomas en comptes de Pauline Kael, però no ho sé.
Doncs veurem.
Després d'aquesta pel·lícula, què farà Tarantino?
Teatre, no? Ha dit? O escriure algun llibre?
No ho sé, teatre. Al final, el que li agrada a Tarantino, vull dir, al final és guionista.
Sí, sí.
Ha demostrat, escrivint dos llibres, li encanta escriure sobre cinema.
Ha après a dirigir.
Exacte.
Però era molt millor guionista que director al principi.
Exacte. Vull dir, al final ve d'aquí, ve de la lletra escrita, Tarantino, tot i que s'ha ficat dins del món del cinema. És a dir, que jo crec que pot continuar perfectament fent assajos i divagant 30.000 hores més sobre cinema, perquè ja es veu en aquest llibre que és com un poti-poti d'idees i de coses que vol expressar amb entusiasme, a més, perquè ell vol que tu aprenguis sobre cinema.
I te l'has llegit en anglès, tu?
Sí, me l'he llegit en anglès, original.
Complicat d'entendre o...?
No.
No?
Bé. Per a res. Sí
perquè
que vegades...
quan parla fot uns acelerons...
No,
que...
no, clar, és diferent al... parlar i escrit, però...
Però vull dir, no hi ha molt d'argot.
No, no hi ha gaire argot, no. Val. Sí que et perds a vegades amb alguns noms, amb alguns personatges, perquè, clar, no tenim la mateixa cultura cinematogràfica de Quentin Tarantino, però és això, ell intenta, doncs, obrir nous fronts i que tu tinguis també curiositat de descobrir nous cinemes, no?
Però almenys el llibre té punts i a part i comes que ell, quan parla, no en té.
No n'hi ha.
I, per tant, el podrem llegir i respirar a la vegada. Doncs, Alice, moltíssimes gràcies. Portem quantes seccions de Tarantino fetes? Dos, ja?
Dos llibres, dos seccions.
A veure si en caurà alguna altra algun dia. Bona nit, Alice, i bon Sant Jordi.
Bon Sant Jordi.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Solo puedo estar unos minutos. No puedo quedarme.
Bien, escucha. Vendrás conmigo a Londres, a casa de mi madre.
No.
Sí, ella lo comprenderá, todo saldrá bien,
no
Megan.
No puedo hacerlo.
¿Quieres venir conmigo?
Si nos separamos, yo me moriré.
Muy bien. ¿Podemos confiar en tu amiga Betsy?
Sí, sí podemos.
Bien. Mañana iré a Turquía. Necesito coger dinero. El sábado, ve a la granja de los Beecher sin llevarte a los niños. ¿Podrás?
Sí, lo intentaré.
A mediodía, vete a las rocas de Bobby Tracy. Yo iré a buscarte desde la estación.
No entiendo lo que quieres decir. No lo entiendo.
Quiero decir que te necesito. Te quiero. Tú me quieres, ¿verdad?
Sí, pero... ¿qué voy a ponerme?
Te compraré un vestido en Turquía. Dime que vendrás, Megan, por favor, dime que vendrás.
No tienes que pensarlo mejor.
No he pensado en otra cosa todo el día.
¿Pero qué voy a hacer cuando llegue a Londres?
Casarnos.
Perdoneu el so, però és com Mi mapa del mundo busca aquesta pel·lícula avui dia. Sort que la teníem un VHS, però clar, és el que té. VHS
Sonen així, són els sons del cinema, no passa res.
És una banda sonora oblidada de Georges Delerue. Com que ja s'està acabant la temporada, a l'audiovisual ja veiem que és el que no entrarà, i aquesta no entrava. Per tant, la deixarem sonar ara. És una pel·lícula del 88 que es deia A Summer Story, aquell inolvidable verano, amb James Welby, amb James Stubbs. És una pel·lícula estil James Ivory i la música és una meravella, de manera que, amigues i amics, que soni ara i espereu després quan vinguin Rota amb Les nits de Cabiria, Barry amb Midnight Cowboy, Delerue amb Una xica tan decente com jo i North amb Quatre confessions a l'audiovisual fins a les 3 de la matinada.
Alba, bona nit. Gràcies per haver-nos acompanyat una vegada més.
Bona nit i moltes gràcies. Encantada, com sempre.
I Joan Carles, benvingut per sempre a la finestra.
M'ho he passat molt bé. Moltíssimes gràcies. I
a tu, per les coques. I per tot. I
formes part del Club Finestrero.
I que vinguin, eh? Que vinguin, sí. Perquè és bueno, l'experiència és impressionant, eh?
No ens mengem a ningú.
Ah, això, no mosseguen.
Tots ja sabeu, l'audiovisual, i la setmana que ve, doncs més finestra.